Ràdio Estel.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Ràdio Estel.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte, a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa. Com sabeu, en aquesta sintonia, els dissabtes al matí parlem del món del submarinisme, el món de la immersió, en aquesta edició 573 d'avui dissabte, 26 de maig de 2012. Molt bon dia, benvinguts. Comencem. Comencem amb un cop d'ull en els protagonistes, temàtiques que avui desenvolupem des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Sara Cruz, bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
De què parlem?
Doncs mira, avui volem començar parlant d'una interessant iniciativa dut a terme per una noia de només 23 anys, la Sandra Rota. Es tracta de diversos cursos de submarinisme adaptat per a persones amb discapacitat amb l'objectiu de garantir que tinguin la mateixa oportunitat de rebre una formació de qualitat que la resta de persones sota l'aigua. En parlarem de tot plegat amb la Sandra Rota, que és la directora de l'associació Hassa Spain. Com cada dissabte, repassarem el temps que ens espera de cara al cap de setmana i avui marxarem també fins a Platja d'Aro, perquè demà se celebrarà la 12a neteja del fons marí d'aquesta localitat, en què s'espera que hi participin uns 150 submarinistes. En parlarem de tot plegat amb l'Antoni Boteller, que és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Platja d'Aro. I acabarem, Miquel, l'edició d'avui a Sevilla, perquè un grup d'investigadors de la Universitat de Sevilla, precisament, estan desenvolupant una metodologia per a submarinistes amb la finalitat de detectar alteracions en el medi marí i crear així una complexa xarxa de vigilància a les nostres costes. En parlarem amb el seu impulsor, el catedràtic de Biologia Marina de la Facultat de Biologia de la Universitat de Sevilla.
Gràcies, Sara. Doncs ens hi posem ràpidament abans les salutacions ben cordials de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, del Mario Ramírez, del Jordi Carretero, de la Sara Cruz i de qui us parla. Miquel Mercadal, molt bon dia, benvinguts.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A Catalunya, una de cada cinc persones estem en risc de quedar fora de joc. El 27 de maig, Marató per la Pobresa. Que ningú es quedi fora de joc. El dia 27, truca.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Hola, sóc la Judit Mascó. Jo, com a aficionada al submarinisme, que ja fa uns anys que el practico, Voldria saludar a tots els amics i a tots els oients del programa A Tota Costa.
Molt bé, doncs som-hi. Estem en marxa en aquesta edició de A Tota Costa. Com sabeu, l'únic programa de la ràdio catalana especialitzat en aquesta activitat esportiva, que és el submarinisme. Aquí parlem del món del busseig al llarg de tot l'any i, com no, també parlem de les notícies que genera aquest sector i aquesta activitat esportiva. Una activitat esportiva, per cert, a la que animem a tothom que practiqui, inclús persones amb algun tipus de discapacitat. N'hem parlat en alguna ocasió i és el nostre primer tema arrel d'uns interessants cursos que es projecten per aquest període d'estiu. Aproximadament del mes de juny a octubre es desenvoluparan una sèrie de cursos destinats precisament a aquestes persones que tenen interès en formar part d'aquesta gran família dels submarinistes, Sara.
Doncs sí, Miquel, i és que l'associació Aquesa Spain, dedicada a les activitats subaquàtiques per a persones amb discapacitat, ha desenvolupat uns cursos de submarinisme adaptat en el centre especialitzat Marrota Diving de Torredembarra. L'objectiu, com deies, és garantir que les persones amb discapacitat tinguin la mateixa oportunitat de rebre una formació de qualitat i una certificació reconeguda internacionalment en aquest esport. En total, uns 25 alumnes, més o menys, faran el curs Open Water Scuba Diver Disability, que comptarà amb formació teòrica i també amb diverses pràctiques adaptades a la piscina i també al mar. Aquest curs permetrà l'obtenció del títol de submarinisme, que els permetrà gaudir d'aquest esport a qualsevol lloc del món.
Perquè tothom ho pot practicar, i és més, nosaltres animem a que tothom practiqui aquesta activitat esportiva, La Sandra Rota, la nostra primera protagonista, és la presidenta d'aquesta associació HSA i també alhora instructora d'aquest centre de submarinisme d'aquesta localitat de Torredembarra. Sandra, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda i felicitats per aquesta iniciativa. Tu ets una persona molt jove, crec que tens 23 anys, però que has apostat d'una manera molt ferma en tirar endavant aquest projecte, no?
Sí. Soc jove, però l'edat al final només és un número. Mm-hmm. Jo crec que si tens ganes de fer les coses i tens energia i tens gent al voltant que et dona suport, doncs al final tot arriba, no?
Sí, efectivament. Bé, explica'ns una mica, si et sembla, tu ets president d'aquesta associació, HSA, quin és l'objectiu que perseguiu amb aquesta associació?
Bueno, com molt bé ha dit la Sara ara fa un moment, l'objectiu principal, sobretot, és garantir que totes les persones que pateixen discapacitat, sigui física o intel·lectual, puguin gaudir de la pràctica d'aquest esport, com és el submarinisme, que realment per mi és molt gratificant a nivell personal en tots els sentits, no?
Sí. Tothom pot practicar submarinisme? Vull dir, qualsevol discapacitat és receptiva a la pràctica d'aquest esport?
Sí, l'únic requisit inicial que nosaltres demanem és que la persona sàpiga nadar. Si saps nadar o tens unes nocions mínimes de natació, no?, i tens ganes de fer-ho, no hi ha cap problema. Vull dir, els cursos estan adaptats a tot tipus de discapacitat, pues, des d'una malformació congènita, per exemple, fins a una persona que pugui patir, pues, tetraplègia, com és el cas del Ferran, que és el màxim instigador i que ell és tetraplègic des de fa ja uns quants anys.
Sí. Ferran Roca, que és un dels exemples a seguir, crec que té 42 anys, fa 23 anys doncs està amb una cadira de rodes, té la mobilitat mitjançant una cadira de rodes, per, crec que, un accident, no?
Sí, va patir un accident fent castells fa 23 anys i, bueno...
En fi, són desgràcies de la vida, però aquestes desgràcies certament és una barrera que superen i amb molt d'entusiasme aquestes persones que tenen algun tipus de discapacitat, no? Segurament les sensacions que tenen són superiors a les que poden tenir persones que no tenen discapacitat. Dic això perquè han de guanyar primer de tot aquesta barrera. Quan parlem de cursos per persones amb discapacitat, la cosa es complica una mica en el sentit de recolzament de monitors, no, Sandra?
Sí, la principal diferència d'un curs d'iniciació, que és l'Open Water, amb una persona amb discapacitat i algú que no en té, és que els cursos, en la part pràctica, són completament personalitzats. És a dir, per poder arribar a que cada alumne o cada participant arribi a bussejar de la manera més autònoma possible,
sí,
les pràctiques, tant a piscina com a les immersions al mar, es fan instructor-alumne. Llavors, clar, necessites tot un equip i tota una infraestructura molt més gran que el que normalment en un curs pots necessitar, no? Perquè jo si faig un curs que no és HCA, que és un curs ANDI, que és l'altra agència que certifiquem normalment, podem estar en una piscina, jo i tres o quatre alumnes més, perquè sé que en un moment d'agòbio estan a mig metro d'aigua i poden treure el cap ells per ells mateixos. En el cas d'HCA, doncs amb els cursos d'HCA això no passa, tu has d'estar instructor-alumne, perquè si pateixen un moment d'agòbio o no estan còmodes o hi ha alguna situació que surti una mica del que és normal, no? Doncs has d'estar tu molt més per ells que has de respondre per ells al principi.
Aquests cursos que perfilem en el mes de juny al mes d'octubre, tenen un número màxim de participants, no, Sandra?
Sí, efectivament. Ens hem fixat un tope de 5 alumnes per curs i, per tant, sabem que com a mínim, i en el cas que es cobreixin les 25 places que ens hem fixat amb Caixa Penedès, que és qui subvenciona el 50% d'aquests cursos, farem 5 cursos de 5 persones en cada curs.
Sí.
Si en un curs es dona que només s'apunta una persona o dues persones, tampoc passa res. És a dir, no hi ha un mínim de participants, que sí, que seria un, no? Però sí que un màxim de participants per curs, que són 5.
Uh-huh. Estem parlant de que les persones amb discapacitat també poden practicar aquesta activitat esportiva, el submarinisme, fer esport, i un esport molt especial que els donarà unes sensacions realment molt diferents. Aquestes sensacions, després d'aquest curs, Sandra, te les expliquen amb molt d'entusiasme, no? És curiós, no? Aquestes persones que tenen algun tipus de discapacitat, quan han fet i han lograt concloure el curs, realment es senten absolutament satisfetes amb si mateixes.
Sí. Bueno, aquesta sensació jo ja la percebo normalment quan faig un curs amb algú que no ha bussejat mai, eh? Un curs o un bateig. Quan algú per primera vegada experimenta la sensació d'ingravidesa i de llibertat que et dona el medi subaquàtic, quan surten de l'aigua, la cara és diferent, no?, de cada persona, però en el cas dels cursos HCA, sí que aquestes sensacions, la percepció que jo tinc com a instructora és que es multipliquen, no? És a dir, algú que pateix minusvalia i sempre té un punt de pressió, en el moment en què busseja i es pot posar dret i sentir la ingravidesa que ofereix el medi subaquàtic, clar, és el punt diferencial de qualsevol altre esport per mi, que és, sí, aquesta sensació de llibertat multiplicada per molt.
Una sensació de llibertat que tindreu fent aquests cursos que es porten a terme en el centre de submarinisme, el Rota Diving de Torredembarra, de la qual tu n'ets la responsable. Sandra, és un centre, volia dir, especialitzat en persones amb discapacitat o feu tot tipus de cursos?
No, el centre és del meu pare, uh-huh, ja fa uns quants anys que el té, i llavors jo, arrel de conèixer el Ferran, va ser quan, sabent que volia seguir amb això i ser instructora i dedicar-me a això, al conèixer el Ferran vaig dir, doncs, aportaré el meu granet de sorra a tota la infraestructura que ja està muntada, no? I HCA és el meu granet de sorra, és com una especialització de tota una infraestructura que ja existeix. Lo bo de tot això és que, sense plantejar-nos-ho prèviament, vam veure que el centre, que és el barco sobretot, que és el catamarà que tenim, ja estava preparat per poder practicar aquest esport amb persones amb discapacitat. Yeah. Llavors jo crec que aquest va ser el punt clau, no? El dir, ostres, sense saber-ho tinc un barco que em permet fer aquest esport. Anem a tirar això endavant. I així va anar la història.
El submarinisme de Torredembarra és un submarinisme, em fa l'efecte, desconegut. Normalment tendim a parlar de submarinisme de la zona de la Costa Brava, però també, certament, hi ha localitats, zones específiques d'aquesta costa de Tarragona, que també són molt interessants, Sandra.
Sí, A veure, geogràficament no podem competir amb la Costa Brava. Són dues zones totalment diferents. El que passa que Torredembarra no s'ha de desvalorar per res. Jo estic encantada amb els fondos marins. Són diferents, tenim el que són unes barres de pedra que estan més o menys paral·leles a la costa, que s'anomenen tines, sí. I allà és on tenim a bussejar. I en funció del nivell del grup, doncs tenim més de 15 punts d'immersió que van des de 3-4 metres per immersions d'inici al submarinisme, passant per 17, 21, 25 metres, que són els punts on tenim normalment, val? Fins a 72 metres, on hi ha una draga enfonsada, que és per busseig tècnic. Llavors, això ens dona un ventall molt ampli de cara a tenir moltes referències de llocs on anar a bussejar i veure peix i veure coses realment molt maques. Uh-huh. I, bueno, si em deixes afegir una cosa, que és que nosaltres tenim un punt, que és per mi el punt estrella, que és on tenim instal·lats uns biotopos, que són com petites reserves marines,
sí.
amb zones on no hi havia res, doncs hem instal·lat aquestes menes de construccions que recorden el que és un arrecife, un escull de coral, i allà s'ha generat molta, molta, molta vida gràcies al material amb el que hem construït aquestes estructures, no aquestes obres d'art aquàtiques, que és carbonat de calç, que en realitat és d'origen coralí, amb el qual fa que pues, s'impregnin moltes més algues i generi molta, molta, molta vida.
Uh-huh. Doncs s'ha de veure, eh? S'ha de veure.
Sí, jo és un punt que recomano almenys venir a conèixer una vegada, perquè això sí que jo no conec res que sigui similar.
Uh-huh.
Llavors, almenys, veure una vegada.
Doncs teniu aquesta immersió, us hi portaran al centre M. Rota Diving de Torredembarra. Ja per acabar, aquests cursos adreçats a aquestes persones amb algun tipus de discapacitat, quina durada tenen i quins són les passes més importants mitjançant les quals es desenvolupa aquest curs?
Aquest curs té una durada de 7 dies, si el fem intensiu. Intensiu és teòric al dematí, pràctiques de piscina al mar. Llavors, de dilluns a divendres es fan teòrica i pràctiques a piscina cada dia, entre dues hores més tirant cap a tres, i al cap de setmana, si el temps ens ho permet, perquè hem de recordar que aquesta activitat està supeditada a les condicions marítimes i meteorològiques, amb la qual jo puc dir, mira, aquest cap de setmana tenim immersions i resulta que fa mala mar i no podem sortir, però en principi, si tot va com és previst, al cap de setmana hi ha doble immersió dissabte i doble immersió diumenge. I l'última del curs, que és a 20 metres, sí que és als biotopos.
Sí, doncs podran gaudir d'aquesta immersió. Nosaltres avui volíem doncs, donar l'enhorabona per aquesta iniciativa, també a Caixa Penedès, l'obra social que ha col·laborat d'una manera definitiva en aquest projecte innovador de busseig per persones amb algun tipus de discapacitat. Aquesta entitat, recordem,
sí.
Ofereix doncs, les beques als alumnes que facin aquest curs de busseig a través d'aquesta associació HSA Spain, que subvenciona el 50%. No? Ens has dit, Sandra?
Sí, jo realment vull afegir, si m'ho permets,
sí.
Donar les gràcies a Caixa Penedès, perquè realment és un curs que, pel que hem parlat abans, que és el nombre d'instructors que necessita i la personalització que exigeix aquest curs, és molt costós i poder reduir costos i poder oferir-los al mateix preu que s'ofereixen els cursos amb algú que no pateix discapacitat, doncs, això ho fa Caixa Penedès, no? Que és qui subvenciona el 50% i permet que moltes més persones puguin gaudir d'aquest esport. Mm-hmm. I realment és algo que és d'agrair.
Doncs en aquests temps que corren, que últimament s'està criminalitzant sí. quasi l'activitat dels bancs i les caixes, home, que també es fan coses bones, aquestes obres socials, en aquest cas de Caixa del Penedès, doncs, que està amb aquestes persones amb algun tipus de discapacitat. Sandra Rota, enhorabona, felicitats, gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte i
ja.
Repeteixo que espero que siguin moltes les persones amb algun tipus de discapacitat que confiïn amb la vostra feina i que s'apuntin en aquests cursos, repetim, a partir del mes de juny fins al mes d'octubre podeu fer doncs, aquests cursos, ja sabeu, en aquest centre M. Rota Diving de Torredembarra.
Sí, Sandra, jo convido a tots els oients que ens estan escoltant que visitin la nostra pàgina web, hcspin.com, que s'informin i, sobretot, que mirin el vídeo del curs pilot que vam fer l'any passat amb el Ferran i els altres participants de Protagonistes, perquè jo crec que a vegades una imatge val més que mil paraules, no? I quan vegin com cada un va sol i gaudeix de l'aigua, jo crec que s'animaran. Uh-huh. S'animaran i els convido tots a que vinguin a fer el curs, i si no tenen ganes de fer un curs, doncs a provar-ho i a fer una immersió d'iniciació.
Repeteixes aquesta adreça d'aquesta plana web?
Sí, és www.hsaspain.com.
Doncs aquí teniu aquesta adreça, hsaspain.com. Sandra Rota, gràcies. Molt bon dia.
A vosaltres.
Fins una altra.
Adéu, bon dia.
Primera protagonista, de seguida arriba el temps, la previsió meteorològica. Si aquest cap de setmana teniu previst fer alguna immersió arreu de Catalunya, ara mateix la Sara us explica el temps que farà al llarg del cap de setmana, com sempre, amb especial atenció en l'estat del mar, temperatures també de l'aigua del nostre litoral.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Padi, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Padi, buceamos para divertirnos. El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Efectivament, quin és el temps que esperem per avui dissabte, demà diumenge, Sara?
Doncs de matinada, Miquel, hi haurà un augment de la nuvolositat d'oest a est que deixarà el cel poc o puntualment mig ennuvolat. A partir d'aleshores tendirà a disminuir la nuvolositat alhora que es formaran nuvolades a punts de muntanya del terç nord i oest. Cal dir que la nit quedarà en conjunt entre mig i molt ennuvolat. Pel que fa als ruixats, a partir de la tarda se n'esperen i també xàfecs al terç nord i oest, que de manera més esporàdica afectaran a punts de la meitat oest del país. Al Pirineu seran localment abundants. Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes, mentre que les màximes seran similars o lleugerament més baixes. Bona visibilitat en general. Pel que fa al vent, de matinada serà fluix i variable. Al llarg del matí s'imposarà el component sud i est, el quadrant nord-est i la resta del litoral i del prelitoral, mentre que la resta continuarà fluix i variable. Repassem l'estat de la mar, Costa Brava, Marajol i Costa Central i Costa Daurada de mar arrissada a Marajol. Pel que fa a les temperatures de l'aigua del mar, de nord a sud a diferents punts de la costa catalana i mediterrània, a l'Estartit tenim 18 graus, a Badalona 16 graus, Barcelona 17, Tarragona també 17 i Mallorca, València i Alacant 19 graus.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/CalaMontjoi. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa, parlant de medi ambient, parlant de neteges del fons marí. N'hi ha una a Catalunya de ben popular i realment molt seguida per als submarinistes catalans. Arriba a la seva 12a edició, 12 anys que es produeix aquesta neteja del fons marí a Platja d'Aro. Són moltíssims els submarinistes que demà diumenge es donaran cita per portar a terme doncs, aquesta acció medioambiental que realment té i val el seu pes en or. Realment són moltes deixalles les que es poden arribar a treure del fons marí. De seguida saludem a l'Antoni Boteller. Ell és el regidor de Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i parlem d'aquesta neteja del fons marí. Tot plegat gràcies a la gentilesa i la conscienciació també medioambiental del restaurant La Taverna del Mar, a Platja d'Aro Segaró, a Segaró, en concret a la platja de Segaró, un restaurant de mar, un restaurant de cuina marinera, però també un restaurant sensibilitzat amb l'ecosistema marí.
Demà diumenge, com dèiem, se celebrarà la 12a neteja del fons marí de Platja d'Aro. Cada any hi participen aproximadament uns 150 submarinistes de tota Catalunya que extreuen entre 350 i 500 quilos de deixalles. L'endemà, dilluns, se celebra una activitat adreçada als alumnes de 6a de primària de les escoles del municipi. Aquesta activitat es coneix com la descoberta del fons marí i va començar ara fa 2 anys com una jornada d'educació ambiental a partir del litoral i les cales de Platja d'Aro i de Segaró. Tant la neteja com la descoberta pretenen sensibilitzar els ciutadans sobre la necessitat de protegir i preservar el medi ambient, sobretot en aquest cas, el marí.
Efectivament. Antoni Boteller és el regidor de Serveis i Medi Ambient de l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro, Segaró. Antoni, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Realment, aquesta 12a edició, en fi, és una neteja del fons marí ja totalment consolidada aquí a Catalunya, no?
Sí, sí, podem dir que sí. Ja fa 12 anys en vam fer un de descans, ara fa 3 anys, em penso, si no recordo malament, però sí. Ja ho tenim consolidat, això.
Bé, demà diumenge es donaran cita més d'un centenar de submarinistes. Dic això perquè tots aquests submarinistes que ens estan escoltant avui dissabte encara tenen temps doncs, d'anar demà diumenge a partir de les 9 del matí a la zona de Riuet, a la platja gran de Platja d'Aro. A partir d'aquí, Antoni, quin és el procediment i sobretot quina és la zona en la que operareu demà diumenge?
Vull dir, tots els que ens escoltin i no s'hi hagin inscrit, o sigui, tenen temps de fer-ho perquè les inscripcions es fan a partir de les 8 del matí, allí, tal com has dit, a la platja de Riuet, que és al final de la platja gran, al costat del port nàutic, i a partir de 8 a 9 pues, es faran les inscripcions. Llavors, o sigui, es farà la sortida, que aquest any mirem, la immersió es farà en direcció a Sa Conca, entre Sa Conca i Segaró.
Sí. Per tant, una zona... Realment, cada any opereu en una zona diferent i cada any realment es pot sorprendre moltíssim, lamentablement, tot s'ha de dir,
sí.
Realment de les coses que es poden arribar a treure de sota l'aigua,
Sí, a vegades és inverosímil el que surt de sota. Normalment, a cada edició s'han recollit entre 300 i 500 quilos de deixalles i a vegades en surten algunes que són ben pintoresques.
Com quines? Detalla'ns alguna troballa perquè realment sovint un pensa que, en fi, l'espècie humana a vegades sí que té maldat,
Sí, bueno, sí, a vegades hi hem trobat els carros aquests del supermercat i ara deu fer 4 anys, si no ho recordo bé, em vam trobar una que tenia com una espècie, com si fos una obra d'art, com com si fos un obra d'art. Se sembla una obra d'art, però clar, estava tan rovellat allò que no el reconeixia, però era un estri molt, molt raro.
Sí. Amb altres edicions recordo que s'han tret bateries de cotxe, inclús alguna nevera.
Sí.
Amb alguna edició també es va, crec, localitzar un cotxe sencer sota l'aigua. Va ser, crec, l'any de les riuades terribles, no? Que va patir Platja d'Aro.
Normalment, quan el Ridaura, o sigui, tenim ja algun aiguat d'aquests forts, doncs, al baixar el Ridaura a ple, doncs, s'han dut tot el que també la gent, malauradament, doncs, tira amb aquests indrets, i llavors doncs, tot això fa cap amat. Quan hi ha riades, normalment és quan s'hi troba més estris i més brutícia.
Home, en aquest cas d'un cotxe, segurament doncs, és un accident, no? Però el fet de trobar una nevera realment molt lluny de la costa, en fi, que no es pot tirar des de la costa, vull dir això, que s'ha tirat des d'una embarcació, realment doncs, fa reflexionar, no?, sobre la sensibilització doncs, que té la gent sota per parlar del medi ambient i sobretot del fons de l'aigua, no? Bé, teniu previst aproximadament més d'un centenar de participants, no?, demà diumenge?
Sí. Normalment sempre hem estat entre els 100 i 150, vull dir, això es fa una bona colla.
Doncs aquesta platja...
Colla, vull dir, és un dia, o sigui, si el temps, si demà el temps pues, ens acompanya, pues, vull dir, encara millor, perquè llavors el mar està tranquil, doncs... Pues, es pot fer bona feina amb tota aquesta col·laboració que hi ha.
I tant que sí. Hi ha una cosa molt interessant d'aquestes neteges del fons marí que organitza l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, que és la sensibilització cara en els més petits. En aquest sentit, després, quan totes aquestes deixalles les teniu recuperades de sota l'aigua, en fi, feu passar una sèrie de criatures, de nens, perquè vegin realment el que amaga el fons marí, no?
Això, o sigui, de bon des al dilluns es fa la descoberta del fons marí, que també se'ls ensenya pues, tot el que s'ha tret el dia abans, a tots a les escoles que tenim aquí de Platja d'Aro, la de Fanals i la de Vallaro, els de 6è, pues, se'ls fa una descoberta del fons marí, llavors se'ls porta a fer un vol en barca pel litoral, i pues, se'ls dona unes lliçons, com si diguéssim, o unes explicacions de, pues, de tota la fauna del fons marí, i això pues, es fa a la mateixa platja, i com que són bastant de canalla, pues, es fa amb tots mentre uns fan la passejada, pues, els altres a la mateixa platja se'ls dona les explicacions.
Estem parlant amb l'Antoni Boteller, regidor de Serveis Medi Ambient de l'Ajuntament de Platja d'Aro, d'aquesta 12a edició de la neteja del fons marí de Platja d'Aro. Enguany, aquest any, demà diumenge, es situa a partir de la platja de la Conca cap a S'Agaró. Es netejarà el fons marí d'aquesta zona. Veurem a veure què és el que es pot treure. En qualsevol cas, repetim a tots els submarinistes que ens estiguin escoltant arreu de Catalunya, Principat d'Andorra, doncs que tinguin aquesta sensibilització cara i envers el medi ambient, doncs ja ho saben, esteu convidats a participar-hi. A partir de les 8 del matí es poden inscriure a la zona de Riuet, a la Platja Gran, ben bé al costat del Club Nàutic de Platja d'Aro. Alguna cosa més a apuntar, Antoni?
Pues no, encoratjar els que encara no s'hagin apuntat, pues a invitar-los a que el diumenge, bueno, el diumenge demà al dematí, pues vinguin a la platja del Ruet, s'inscriguin i tots a treballar pel medi ambient.
A més, aquest cap de setmana a Platja d'Aro teniu realment un cap de setmana ple d'activitats,
Sí.
La tercera fira d'entitats del municipi, en fi, i crec que hi participen 37 associacions.
Exacte, sí. I després també es col·labora amb el programa de TV3 de la Marató.
Sí.
Per la FAM. I després també hi tenim, hi haurà el parc tancat del Rally de Catalunya, que tindrem el parc tancat al centre del poble, el carrer principal.
Efectivament.
És un cap de setmana bastant complet.
Doncs avui hem volgut parlar d'aquesta sensibilització envers el medi ambient, d'aquesta 12a edició de la neteja del fons marí que organitza l'Ajuntament de Platja d'Aro. I ho hem fet per gentilesa, repetim, d'aquest restaurant, la Taverna del Mar, un restaurant històric d'aquesta zona, realment que fa una cuina marinera excepcional i que està absolutament també conscienciat envers el medi marí. Els trobareu a la platja de S'Agaró, precisament davant d'aquesta zona en la que demà superarà i que demà es netejarà sota l'aigua. Antoni Bataller, gràcies per ser amb nosaltres. Una forta abraçada, que sigui tot un èxit.
Gràcies. I, bueno, acabar d'invitar tota la gent que vinguin que demà vinguin a Platja d'Aro, que trobaran ple de coses per fer.
I tant que sí.
Entre d'altres, la neteja del fons marí.
I tant que sí. Antoni, gràcies. Molt bon dia. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gentilesa del restaurant La Taverna del Mar. Si voleu una plana web, tavernadelmar.com, un telèfon d'informació, reserves, 972-323-800, 972-323-800. Aquesta 12a edició de la neteja del fons marí a Platja d'Aro. Una localitat que també participa aquest cap de setmana amb la Marató per la pobresa que organitza TV3 demà diumenge.
A Catalunya, una de cada 5 persones estem en risc de quedar fora de joc. El 27 de maig, Marató per la pobresa. Que ningú es quedi fora de joc. El dia 27, truca.
A tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine a Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava, i gaudeix de les espectaculars immersions que et proposem. Centre de busseig amb totes les comoditats, nova embarcació d'11 metres d'eslora, desplaçaments segurs i ràpids als millors punts d'immersió. Gaudeix de les comoditats del nostre allotjament i gaudeix de les vistes i el nostre entorn. Més informació a www.montjoi.com. Ciutat de vacances Cala Montjoi, un busseig diferent per un submarinista inquiet. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic informat de les novetats i notícies a facebook.com/calamonjoy. Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando a Tata Costa. Y solo decirles que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis anunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
Hasta las 11 puntos de la mañana, como siempre, hablando de buceo, hablando de submarinismo y, evidentemente, también hablando del entorno marino que nos ocupa, que nos preocupa, por qué no decirlo. Y en este sentido, hoy queremos hablar de la efectividad de los arrecifes artificiales. ¿Hasta qué punto son efectivos y cuáles son las zonas realmente interesantes para aplicar esos arrecifes artificiales? De ello hablamos en unos instantes con una verdadera eminencia, Sara.
Pues así es, Miquel. Un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla están desarrollando una metodología para buceadores con diferentes niveles de formación basada en técnicas sencillas de toma de imágenes submarinas y también de análisis de las mismas, con la finalidad de detectar alteraciones en el medio marino y crear en el futuro redes de vigilancia y seguimiento ambiental en nuestras costas. Sobre este tema y como punto de apoyo han publicado el libro Biota Litoral y Vigilancia Ambiental en la las áreas marinas protegidas. Se trata de un manual de buceo ambiental de pautas que sirven para detectar alteraciones ambientales en el medio marino, orientado tanto a buceadores deportivos como científicos como profesionales. El siguiente paso tras esta consolidación será el ensayo directo con clubes de buceo, en el que aficionados al submarinismo pongan en práctica este método. Cabe decir que los estudios preliminares a esta iniciativa han sido premiados recientemente con el Golden Trident 2011 a la investigación científica submarina concedido por la International Academy Underwater Sciences and Techniques.
Bueno, pues nuestros ojos, gracias Sara, nuestros ojos una vez más pueden dar soluciones y sobre todo soluciones efectivas al medio ambiente, ¿eh? Arrecifes artificiales, ¿por qué se ponen y dónde se deben poner? Hoy hablamos de ello con José Carlos García Gómez, es catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de saludarte, ¿eh?
Y yo también, encantado de estar aquí con vosotros ahora.
José Carlos, podríamos seguir con cargos muy interesantes que tú tienes, pero, si me permites, te tuteo. Pero totalmente. Yo me quedo con un cargo que es el que nos ocupa a nosotros, que es buceador, ¿eh? Buceador, instructor y apasionado, en definitiva, de esta actividad deportiva, ¿no?
Me encanta. Que me hayas presentado así, me encanta.
Bueno, pues José Carlos García Gómez, de buceador a buceador, cuéntanos qué es exactamente un arrecife artificial y, sobre todo, si te parece, empezamos por aquí, ¿cuáles son los objetivos?
Bueno, en realidad las últimas investigaciones que estamos nosotros desarrollando las centramos en microreservas, en una nueva figura de protección que la hemos propuesto a la comunidad científica, ha sido publicada en 2011, ¿no?, en una acreditada revista especializada que sí. Se llama Marine Ecology, y estamos en ello porque si bien son arrecifes artificiales, no son este tipo de estructura en el sentido que todo el mundo piensa, ¿no? Porque un arrecife artificial, tal y como se ha ido entendiendo desde hace aproximadamente 20, 25 años, pues son estructuras no sólidas que se colocan en el mar con la finalidad de crear vida y recursos marinos, ¿no? Y eso se malinterpretó desde primera hora, incluso ahí hubo hasta ciertos movimientos espúreos, ¿no? A la hora de, por ejemplo, liberarse de las cubiertas de los grandes camiones, que son muy difícilmente reciclables, ¿no? Y bueno, pues se vendió la historia de que eso echado al mar en zonas que son prácticamente arenales costeros, pues iban a provocar una explosión de vida, ¿eh?, como parecida a la de los arrecifes de coral o similar, ¿no? Y que, por tanto, incluso eso se podía estudiar la viabilidad de explotarla desde la óptica de los recursos pesqueros, ¿no? Eso sí. Fue un bluff total en este sentido, como también lo es de una manera poco comedida el concebir los arrecifes artificiales como tirar prácticamente chatarra al mar que nos sirve, ¿no? Desde hundir barcos hasta hundir camiones, tanques que se han hundido y lo que sea. Bien es cierto que, como sucede con todo, una política de moderación en este sentido puede llegar a situaciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, embarcaciones bien detoxificadas, ¿no?, que puedan hundirse en zonas que están deprimidas económicamente, más que por ser explotadas en el sentido de recurso pesquero, ser explotadas en el sentido del ecoturismo subacuático, pues sí que es una vía verdaderamente interesante que sí que conviene lógicamente considerar, ¿no? Lo que pasa es que eso nos llevaría mucho más tiempo. Y dicho esto, porque estos serían arrecifes artificiales, pues que nosotros colocamos a partir de cosas que no nos sirven, o considerar también la posibilidad de otros producidos ad hoc, ¿no? Como pueden ser de cemento, con distintas oquedades y demás, muchos de ellos desarrollados por técnicas de ingeniería pesquera. Pero en definitiva se piensa que pueden ser trampas de energía, que en zonas de estuario pues lo son como tales, pero en otros casos ahí hay un debate científico muy muy sólido en el sentido de que en realidad este tipo de estructuras son más una trampa de organismos que están ya en el medio y no son una posibilidad de producir nuevos organismos, ¿no? Con lo cual, pues, el tema ha suscitado desde hace mucho tiempo un intenso debate en este sentido. Lo que nosotros sí hemos hecho es trabajar algo que, bueno, pues no se había ni explorado ni explotado científicamente. Y es, bueno, pues la casualidad que tuvimos de encontrarnos en unos puertos, en los diques exteriores de abrigo de unos puertos, pues numerosas especies protegidas, ¿eh? Y una de ellas, para que se tenga una idea de lo que estoy diciendo, en Ceuta, tiene un puerto, que es de doble entrada. Eso genera un corredor hidrodinámico, el agua entra y sale y sí. cambia el sentido cada 6 horas con las corrientes de marea. Y el puerto es absolutamente atípico por eso, porque no es un bucle al uso donde el agua se estanca en medio y produce ese mal olor y ese mal, digamos, esa mala sensación ambiental que siempre produce un puerto. Con el resultado de que, haciendo una exploración simplemente al azar, porque estábamos allí paseando y esperábamos que saliera un ferry, empezamos a encontrar una especie que está en peligro crítico de extinción. Y, para resumir,
¿cuál?
Pensamos más de 4.000 ejemplares dentro del puerto, y en toda la península ibérica no quedan ni 1.000. Es decir, en un puerto, dentro de un puerto, hemos encontrado más de 4.000 ejemplares de una especie en peligro crítico de extinción, de la que el último censo en la península ibérica no hay ni, o sea, no refleja ni el millar de ejemplares.
¿Como cuáles? ¿Como cuáles esas especies?
Es una lapa, se llama Patella ferruginea y tiene ya su estrategia nacional de conservación, exactamente igual que el lince ibérico, el oso pardo, el águila imperial, el urogallo, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Bueno, estamos hablando de arrecifes artificiales. Desde luego, esa primera introducción que nos ha hecho José Carlos es muy interesante, sobre todo de los materiales, ¿no? Pero también es muy interesante saber cómo hacerlo y, sobre todo, dónde hacerlo, porque depende de dónde se coloquen esos arrecifes artificiales, pueden ser un éxito o verdaderamente un fracaso total.
Claro. Bueno, eso requiere un estudio previo muy fino. Normalmente, los arrecifes artificiales, cuando se han visto, han dado un resultado práctico y, además, todo el mundo lo puede entender, es precisamente cuando se han utilizado no para producir directamente pesca, ¿no? O para concentrar pesca, como trampas, ¿no? Y luego pescarla allí o capturar los ejemplares allí, sino que se han utilizado a modo de ¿cómo diría yo? De campo de minas, para todo un arenal costero que sistemáticamente está expoliado, por artes pesqueras no selectivas que están prohibidas, para faenar en esa zona. Pues se utilizan unos tipos de arrecifes artificiales con elementos salientes que lo que hacen es enganchar la red, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un elemento disuasorio muy fuerte, porque esas redes son muy costosas, y cuando los arrastreros pierden el arte por ese motivo, pues ya quedan absolutamente disuadidos de que eso pues es una zona donde no pueden penetrar. Y el resultado indirecto es que ahí se genera más pesca, porque, claro, como se cuida ya el caladero y no existe un arte no selectivo que de forma persistente machaca esos fondos, se recupera normalmente el recurso, ¿no? Dicho esto, los arrecifes que se orientan para producción pesquera normalmente procuran ubicarse en zonas donde existe una entrada de energía, ya sea de estuarios, de ríos próximos, etcétera, etcétera, con la medida de que eso, con la idea de que esos arrecifes pues actúen como tales, como trampas de energía, que hacen que se coloquen encima de ellos numerosos organismos que son o detritívoros o son suspensívoros, es decir, pueden utilizar esa energía directamente, directa o indirectamente. Por ejemplo, si una energía en forma de nutrientes, ¿no?, que lo que hace es posibilitar explosiones enormes de fitoplancton, pues eso es materia nutritiva para el zooplancton y para numerosos organismos suspensívoros que se pueden fijar en los arrecifes. Y eso, a su vez, son un atractor de peces muy importante, porque son además su comida, y por lo tanto estamos hablando de un concepto ahí sí verdaderamente interesante del posible papel que pueden desempeñar los arrecifes de utilidad para el ser humano. El problema es que muchas veces se colocan en sitios que son o muy oligotróficos o con muy poca entrada de energía, y entonces si eso se hace mal, lo que se hace básicamente es ensuciar el mar, ¿no? Porque en última instancia ese tipo de estructuras lo que hacen es atraer pesca que ya estaba en el sistema, y entonces actúan como trampas de peces, de estructuras que concentran los peces que están estocásticamente dispersos en el sistema, con lo cual al principio se produce una especie de efecto óptico, y es que parece que se pesca más gracias a los arrecifes, pero con el tiempo se acaba pescando bastante menos que antes, ¿no?, de su ubicación. con lo cual eso es un problema. Por tanto, sé que es un tema realmente fascinante, requeriría de bastante tiempo, ¿no?, para hacer un análisis más minucioso.
Comentábamos también, José Carlos, que con la finalidad de detectar alteraciones en el medio marino, otro de los pasos que queréis dar es el ensayo directo con clubes de buceo en el que los aficionados pongan en práctica este método. Cuéntanos un poquito brevemente.
Sí, bueno, esto es algo que a nosotros nos preocupaba desde hace mucho tiempo en un sentido profundamente autocrítico de la universidad, ¿no? Porque a veces nos liamos con cosas demasiado finas, demasiado específicas, que las entendemos unas cuantas personas muy especializadas en estos temas y no somos capaces de mirar un poco a nuestra sociedad. Y a mí me dio mucha envidia sana, ¿eh?, cuando empezamos a estudiar cosas inherentes al cambio climático, como las series temporales primeras que apuntaron en la dirección de que el cambio climático era un hecho, pese a toda la controversia que hay en torno a él, pues fueron aficionados, ¿eh?, a la observación de pajaritos, de aves, ¿no?, británicos, desde el año 1950. Y las series temporales que se han elaborado han sido impresionantes, pero la base de esa serie, la masa crítica de los datos que están en las tablas que se han elaborado, que luego las han procesado científicamente, pues eso, los especialistas, pues la han tomado personas que eran voluntarias, ¿eh? O sea que eso es muy importante. Entonces yo me di cuenta que el voluntariado ambiental submarino pues prácticamente brillaba por su ausencia, porque tampoco se le ha dado contenido de ninguna de las maneras. Entonces, pues bueno, pues sí podemos escuchar que hay voluntarios en el mundo submarino a muchos niveles, pero de forma muy exigua o muy concreta, por ejemplo, la limpieza de fondos cuando se organiza algo así, concreto y demás. ¿Qué pasa con esta idea a la que hace referencia? Pues que a mí me daba mucha pena que el mar, al ser agua, y el agua es prácticamente pues casi mil veces más densa, ¿no?, que el medio aéreo, pues fuera un escenario que por imperativo físico propende a no dejarse ver, ¿no?, desde fuera, ¿no? Y de la misma manera que nosotros somos capaces de denunciar que el bosque se quema porque lo vemos a kilómetros de distancia, podemos estar, como comentaba el otro día, ¿no?, bañándonos con el agua por la cintura, y el sistema ecológico puede estar perfectamente perturbado y no somos capaces de advertirlo, ¿no? Eso quienes lo pueden ver bien y notar con bastante finura son los buceadores con independencia de su nivel de formación, pero hay que ayudarles a interpretar todo eso, ¿no? Entonces, la idea era, desde nuestra investigación científica, aceptar el reto de si éramos capaces de desarrollar una herramienta sencilla, eficaz, no invasiva, que no requiera coger muestras y estropear el medio, etcétera, etcétera, que permitiera con el tiempo que se creasen secciones de buceo ambiental en los diferentes clubes y centros de buceo, no solo de España, sino de Europa. Con lo cual, de crear una red de vigilancia ambiental basada en técnicas de análisis de imágenes. Y, como muy bien habéis comentado hace un momento, en el libro este, Biota litoral y vigilancia ambiental en áreas marinas protegidas, que yo, si me permitís, puntualizaría que si se reseña como tal en Google, se puede bajar gratuitamente en PDF y ha salido con mucha calidad, es decir, eso creo que es importante porque ya se agotó la edición en papel y es un primer manual de buceo ambiental y, por tanto, es un primer manual de pistas y pautas de cómo detectar alteraciones en el medio marino que puedan desembocar en una catástrofe o en unas modificaciones del sistema realmente importantes, con la finalidad de que los buceadores de cualquier club puedan denunciar eso y se pueda intentar poner coto al problema, es decir, detectar inmediatamente el origen del problema e intentar subsanarlo.
Bueno, pues vuestros ojos, amigos buceadores que nos estáis escuchando una vez más, realmente en esta ocasión son muy interesantes, muy importantes para que podáis denunciar, hacer efectiva esa denuncia sobre el mal estado en una zona específica de nuestro litoral, ¿eh? En este caso, el litoral catalán, que es el que tenemos más cercano. Biota litoral y vigilancia ambiental en las áreas marinas protegidas. Os lo podéis bajar a través de ese Google. Es el primer manual de buceo ambiental que se ha escrito. Y hoy nos lo ha explicado todo ello José Carlos García Gómez, repetimos, catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, con esa iniciativa, ese grupo de investigadores de esa universidad desarrollando esa metodología para buceadores con, evidentemente, también diferentes niveles de formación, en torno todo ello a los arrecifes artificiales y, sobre todo, a la denuncia de los lugares en los que, en fin, el fondo marino podría mejorar, que los hay, y muchos, y recojo esas palabras de José Carlos, que realmente a veces el fondo marino, como no se ve, nosotros lo vemos, pero la mayor parte de gente no lo ve, pues queda todo escondido. En fin, veremos a ver qué da de sí todo ese trabajo. Nosotros, en cualquier caso, José Carlos, te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana de sábado. Felicidades por ese trabajo y ojalá que dé buenos frutos.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos.
El placer ha sido nuestro. El placer ha sido nuestro. Además, Sara, hemos tenido el placer de hablar con una persona que ha recibido premios muy importantes.
Así es, entre ellos el Premio Internacional de Medio Ambiente de la UNESCO, Miquel.
Efectivamente, que yo por lo menos no lo tengo, José Carlos.
No, pero eso es una cuestión menos. Lo importante es que seamos capaces de organizarnos y de trabajar en conjunto en una idea tan, más que bonita, yo diría tan útil, ¿no? Y tan necesaria en los tiempos que corren.
Seguro que sí. José Carlos, ha sido un placer. Gracias. Buenos días.
Muchas gracias a todos.
Hasta otra. Adiós.
Estoy todo roto y deshecho. Estoy todo roto y no quiero seguir así.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot, immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Quasi, quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres aquí ho deixem, posem el punt i final a la informació subaquàtica. En qualsevol cas, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio amb uns minuts. Obrim una nova edició de Trotamundos. Abans, però, l'agenda cultural. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.